Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. Carles Puigdemont ha assegurat aquest migdia que ha viatjat a Brussel·les amb 5 consellers del seu govern, no pas per demanar asil, sinó per seguir al capdavant de l'executiu amb les màximes garanties. En una compareixença a la capital europea, enmig de gran expectació, Puigdemont ha confirmat que assumeix la convocatòria d'eleccions per al 21 de desembre i les ha definides com un repte democràtic. Sobre la querella presentada ahir pel fiscal general de l'Estat contra ell, els seus consellers i la mesa del Parlament, ha assegurat que és una acció sobre fets polítics i no pas sobre cap delicte. Entre les reaccions que s'han produït a aquesta compareixença, el líder del PP català, Xavier García Albiol, ha dit que Puigdemont ha insultat i ha mentit, alhora que considera que la compareixença de Puigdemont des de Brussel·les mereix tota desqualificació. Per la seva banda, l'exconsellera Neus Munté ha mostrat el seu suport a través d'un tuit dient que són molts els qui són al costat del govern, els demana que es cuidin molt i que volen que tornin aquí per lluitar junts perquè, segons diu Munté, tot això continua. I entre els moviments que hi ha hagut avui a nivell polític, destaquem que la part del govern que és a Catalunya s'ha reunit al Parlament. El portaveu Jordi Turull ha piulat en el seu Twitter sobre aquesta reunió amb Oriol Junqueras, Raül Romeva i Josep Rull i Carles Mundó. Amb el missatge, seguim. Hem sabut també avui que Carme Forcadell i els 5 membres de la mesa del Parlament han estat citats a declarar dijous i divendres per rebel·lió. El tribunal ha admès els delictes demanats per la Fiscalia, però el de rebel·lió es podria rebaixar a conspiració per a la rebel·lió. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora. Seguiu a Ràdio Estel. Tornem amb més notícies a les 6.
Ràdio Estel.
Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica, un programa de divulgació mèdica ciutadana. Un espai on tots els col·lectius que tracten la salut es posen al servei dels nostres oients. Laboratoris farmacèutics, grans hospitals, clíniques i tot tipus de persones i entitats que vetllen pel nostre equilibri físic i psíquic. Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica. Escolta'ns i participa-hi. A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you climbing up the road. La gespa de l'esport, el teu temple del Barça, tot decorat en clau blaugrana. Tapes, menjars casolans, còctels deliciosos, el millor cafè i la millor cervesa just al costat del Camp Nou, al carrer Comandante Benítez 24, al Gol Sur. Menú de dilluns a divendres a 6,95 €. Reserves al 93 797 96 45. 93 797 96 45. Vine a la gespa de l'esport a veure els partits del Barça. La gespa de l'esport, el teu temple del Barça.
Ràdio Estel.
Temps de felicitat, amb Marc Rius i Jordi Vilajosana.
Feliç tarda a Catalunya, feliç tarda a Andorra. Molta felicitat per tots i totes. Els dimarts a les 5 de la tarda toca felicitat. I per això, avui i ara, que són les 5 i uns minuts, engeguem temps de felicitat. Ens consta que cada dia s'incrementa aquest grup d'amics que hem decidit ser feliç. Persones compromeses amb no renunciar mai a un dels sentiments o emocions que té un valor incalculable i que també ens ajuda a viure més i millor, la felicitat. Temps de Felicitats és un dels pocs programes pensat per entretenir i, sobretot, pensat i dedicat a trobar els camins de la felicitat i gaudir-la durant el major temps possible de la nostra vida. Un programa obert a totes les persones que vulguin donar la seva opinió, no se'l perdin. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento. Les vies de so, Mario Ramírez, als micros, Olga de Vega. Bona tarda, Olga.
Bona tarda a tots. Bona tarda, Marc.
I a la conducció i direcció, Jordi Vilajosana. Jordi, hola, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, senyor Marc.
Un dimarts més.
Correcte. O un dimarts menys, depèn
com ho veiem. O un dimarts menys. I qui us parla, Marrius?
Obre els ulls al món sencer, que saps que el teu davant t'espera. Deixa els dubtes al costat.
Es denomina emprenedor aquella persona que identifica una oportunitat i organitza els recursos necessaris per agafar-la. De fet, en l'etimologia de la paraula es troba la veu llatina prendere, que significa literalment agafar o prendre. És habitual aquest terme per designar una persona que crea una empresa o que troba una oportunitat de negoci.
Com qualsevol altre igual.
Com podem veure, el programa d'avui girarà al voltant dels emprenedors i la felicitat. Veurem com compaginen i quines són els avantatges per a les empreses i també per a les persones. Per parlar d'aquest apassionant tema, avui ens acompanyen Jordi Vilajosana, que és professor de la UPC i emprenedor de felicitat. De nou, benvingut.
Bon dia i bona tarda.
O sigui, emprenedors i felicitat, eh?
Exacte, i relacionar dos temes que veurem si tenen alguna cosa a veure o no.
També ens acompanya Olga de Vega, professional de les xarxes socials. Hola, Olga, de nou,
hola.
Benvinguda.
Hola, bona tarda.
Professional de les xarxes socials.
Sí, que també té el seu què amb els emprenedors i amb la felicitat dels emprenedors.
I ens explicaràs què has trobat a les xarxes després.
Més que res és algun tip, algun consell pels emprenedors, ara que tal com estan ara les xarxes socials i el que poden aprofitar.
També estan amb nosaltres, via telefònica, el senyor Manuel Rodríguez, consultor de la felicitat en organitzacions i coautor del llibre La felicitat laboral. I per últim ens acompanya el senyor Ramon Gargallo, que és fundador i gerent de VPB, Visualidad en el Punto de Venta. VPB, Visibilidad en el Punto de Venda. És així, Ramon?
És així, Marc, és així.
Doncs bona tarda i benvingut.
Igualment, merci.
Olga, com fem sempre, cada dimarts expliquen què has trobat interessant a les xarxes aquesta setmana.
Primer em deixaràs fer un incís per recomanar un taller que a través de Viventia fem aquest dissabte, dia 4 d'octubre, i que, bueno, que queden poquetes entrades, però que encara la gent que ens escolta, si vol venir, realment poden trucar al telèfon 648-227-4675 o bé enviar-nos un e-mail amb el seu nom amb les seves dades per confirmar la reserva i que, bueno, que estarem... És un taller que fa Jordi Vilajosana i Anna Cano, que també havia estat en aquest programa,
sí.
i que realment és un, té que veure... Nosaltres el que volem amb aquest taller és donar eines per gestionar la felicitat personal i, sobretot, veure on és aquesta felicitat personal. I, bueno, convidem els nostres oients perquè puguin apuntar-se.
El telèfon és 648?
Sí, i l'email és info@viventia.com.
Val. I el telèfon...
El posarem a les xarxes, també.
Vale, recordem, el telèfon 648...
227-4675. I també...
4-7-5.
Sí, i també hi ha un altre telèfon que també es pot trucar, que és el 6... Perdona, 685-62-8401.
I què prendrem, aquest taller? Com treure'ns la felicitat que potser portava dins i no la trobem, o no sabem com...
A veure, aquest és un taller que vam, entre cometes, generar fa més o menys fa un any, i el que hem fet és anar-lo evolucionant, anar creixent personalment i conjuntament amb el taller. L'objectiu és aconseguir que la gent toqui la felicitat, la visqui, i es replantegi el concepte d'en si mateix de la felicitat i la manera de poder-la sentir, de poder-la aconseguir. Llavors, som dues persones que ho portem... L'Anna és d'un perfil terapèutic, i jo sóc un perfil més acadèmic. Llavors, el que intentem és integrar aspectes conceptuals i aspectes absolutament vivencials.
Pues és una bona cosa, ben pensat, que, i sobretot aquests temps que vivim, que ens n'hi ha molt bé potenciar la felicitat o trobar-la, els que no l'hàgim trobat.
Sí, sí, és fer-la sentir. I més que provocar que la trobis, és provocar que la sentis. Per això, vull dir, estan previstes tota una sèrie d'activitats, de pràctiques, per obligar, entre cometes, a que la gent la pugui viure.
Molt bé, doncs, si et sembla, comencem amb en Ramon Gargallo.
Vinga, som-hi.
Li preguntem què et sembla.
Hi ha una cosa que no, avui no m'he ficat.
La camisa.
La corbata.
La camisa,
la corbata del senyor Marc avui és espectacular. Bueno, cada dia és espectacular.
M'ha costat avui trobar una corbata que digui... Perquè si fixis, curiós, Al final, escolta, semblarà que... Perquè, clar, jo haig de buscar una corbata que el Jordi s'hi fixi.
No, i a més és que avui contrasta perfectament. Sí. És una corbata absolutament lluent de color groc, que ara l'Olga ja t'està fent una foto, per fer-ho córrer per xarxes socials, amb una camisa groga, però més clareta, i el contrast és perfecte.
Vaig haver de voltar, Jordi, al mercadiu de la zona franca.
Una pregunta, Marc, aquesta corbata té alguna cosa a veure amb els dos Jordis que estan empresonats?
No, aquesta no, però bueno, ho sembla,
Podia color. Fer referència.
Podia fer referència, i tant, sí, sí. Jo crec que has tret de corbata d'aquesta, d'aquests llaços, amb una corbata en surten 10.000 d'aquests llaços.
Això també és veritat. Llavors, abans de fer-li quatre preguntes, o cinc, o deu, perquè tenim temari avui, sí que m'agradaria comentar un parell de coses, a veure si esteu d'acord o no esteu d'acord. Ja has fet la definició del que era un emprenedor. Sí. Aquí jo m'agradaria afegir que l'emprenedor no solament pot ser empresari, sinó que pot ser intraemprenedor, aquella persona que dins d'una organització executa, elabora i desenvolupa un projecte. I després també parlar que parlem de diverses... Ara estem molt enfocats en organitzacions empresarials, però també podíem parlar d'organitzacions, per exemple, familiars. Un pare, una mare, un fill o una filla, que és la que emprèn alguna idea i la porta a terme, com pot ser l'organització d'un viatge. O emprenedors dintre d'una organització, dintre d'una institució. Que això també són emprenedors.
Vale? Sí, pot haver un emprenedor dins d'una família.
Correcte, per què no? Jo estic emprenent, sí. O un emprenedor polític. Vull dir, és a dir, l'emprenedor és aquella persona que adopta una actitud. Pot ser dintre d'una organització empresarial o pot ser fora de l'organització empresarial en qualsevol tipus d'organitzacions. Perquè ja estem parlant sempre que les organitzacions poden ser de molta mena. Llavors, dintre les organitzacions empresarials, venim de fa 30 o 40 anys d'una època on l'emprenedor no se li deia emprenedor, se li deia empresari, o se li deia el jefe o el gerent. El que feia era imposar. Això ho hem anat evolucionant, i ara ens trobem emprenedors que se'ls diu emprenedors o líders, ja no es parla de gerents, no es parla de jefes, no es parla de dueños, sinó es parla més de líders, es parla més d'emprenedors, perquè sembla que estem dulcificant aquesta imatge, que són gent que té que ser capaç de seduir i té que ser capaç de convèncer. Llavors, hi ha un element, que això ho vam estar treballant fa dues setmanes, que és el tema de la intel·ligència emocional. S'està incluint a molts plans de formació. Una de les coses que després comentarem una miqueta, però que en pròxims dies vindrà una persona a parlar sobre aquest tema, és el tema de com puc ser un emprenedor i a la vegada ser un seductor, parlar d'intel·ligència emocional, fer tots aquests canvis.
Un estil complet. Vamos.
Exacte. Llavors, aquí el pas que ara ens toca donar, i que ja s'està donant en moltes empreses nord-americanes i en diverses universitats, per exemple, un dels focus clars està a Mèxic i està als Estats Units, és d'apostar pel creixement personal i o felicitat, que cada un li fiqui el nom que consideri oportú. Per tant, diguéssim, ja està sobre la taula en molts plans d'estudis i en moltes empreses la importància del creixement personal per donar cabuda en moments que són confosos. Ara estem en un moment que políticament la cosa sembla que estigui una mica moguda i el que es necessita és algun líder que sigui una persona equilibrada. L'emoció són importants, però l'equilibri en aquest moment jo crec que en són més. Això què pot comportar? Doncs pot comportar que possiblement l'objectiu de les organitzacions empresarials no sigui estrictament guanyar calés, sinó que s'incorporin altres objectius. Clar. I amb això no vull dir que trenquem el sistema capitalista, que és el que hi ha, sinó que poden aflorir, aflorar altres objectius que hi ha que tindre molt present. I això vol dir que si canviem els valors, si canvia la forma de fer, poden canviar els objectius que individualment i col·lectivament puguem tindre. Per tant, després, ara li comencem a preguntar amb el Ramon i després via telefònica amb el Manuel, com es pot viralitzar, com podem aconseguir que la societat o que la col·lectivitat es converteixi en un col·lectiu feliç.
Si et sembla, potser parlem primer amb en Manuel perquè el tenim per telèfon.
Vale, perfecte.
Pues ja el pots saludar.
Bona tarda.
Hola.
M'escolteu, eh?
T'escoltem perfectament.
Bueno, no, hasta ahora no he escuchado lo que lleváis de programa, pero en cualquier momento me involucro con el punto en el que estáis. Sí.
Hemos empezado a hablar sobre el tema de la felicidad en las organizaciones. Te hemos presentado, hemos comentado que eres coautor del libro de la felicidad laboral y especialista en la consultoría de la felicidad dentro de las organizaciones. Entonces, te queríamos hacer alguna preguntita, ahora que te tenemos aquí a mano. ¿Cómo consideras que podemos gestionar dentro de una organización empresarial la felicidad?
Bueno, no es directamente relacionado con emprendimiento, pero fundamentalmente creo que dentro de cualquier organización, grande o pequeña, una de las prioridades para poder aumentar niveles de satisfacción en el colectivo de empleados dentro de esa organización es que en la cúspide de la organización, y me sabe mal decir la cúspide porque eso casi alude a un sistema jerárquico que yo creo que está puesto en cuestionamiento y las pirámides jerárquicas están cada vez horizontalizándose más, pero creo que es muy importante que tanto los propietarios como los gestores prioricen el que sus trabajadores, sus equipos se sientan motivados, se sientan escuchados, se sientan partícipes de lo que está desarrollando la empresa, tanto en el servicio o en el producto, como también en la forma de desarrollar el trabajo para dar ese servicio y ese producto a la sociedad, y que si eso está empieza a estar claro en los cuadros responsables y directivos, se empiezan a desarrollar lo que empieza a llamarse la gestión participativa, es decir, involucrar a todas las personas y que las personas se sientan que no son un número más, que no van allí para hacer lo que se les dice y no aportar nada, sino que empiecen a sentir que sus aportaciones son importantes. Ese inicio, ese cambio de lo que en el pasado era no se te paga para pensar, se te paga para trabajar, para hacer lo que se te dice, a nos interesa tu aportación en los equipos, en vías de gestión participativa, creo que eso ya empieza a posibilitar más motivación, más satisfacción y, por ende, más felicidad.
Entonces, otra pregunta, Manuel. ¿Qué consejos le darías a un emprendedor para que fuese feliz? Porque entendemos que un emprendedor feliz pues será capaz de gestionar mejor una organización, más productiva, más creativa. Pero, ¿qué consejos que se puede llevar una persona joven o no tan joven para convertirse en un emprendedor positivo?
Pues mira, lo primero que se me ocurre es que no piense tanto en la oportunidad de negocio, que es importante, como que piense en qué tipo de necesidades sociales puede satisfacer, puede aportar. Entonces, en cierto modo, podríamos decir que sería un egoísmo sano, es decir, ayudar a satisfacer necesidades sociales en las personas para yo ser más feliz. Y eso cambia un poco el planteamiento de lo único que me interesa es el beneficio y la oportunidad de negocio. Ese sería el primer consejo que yo le daría. Y después, si tuviera que seguir, le diría que antes de lanzarse se forme, que antes de lanzarse practique, valore la motivación que su idea de negocio le aporta, que valore cuál es la aportación que él quiere hacer a la sociedad y que desde ahí se suba a la motivación, al entusiasmo, pero sobre todo que se sienta preparado o que genere equipos en su entorno o un equipo básico que sienta que no está solo y que está trabajando en cooperación.
Entonces, una última pregunta. De la manera que yo estoy escuchando, me estás diciendo que una organización basada en principios de más motivacionales, más felices, varía los objetivos clásicos financieros de una empresa. Y esto, si nos escucha algún inversor, se puede asustar.
Pues yo creo que no deberían asustarse, porque cada vez está más claro que las empresas que logran que sus colectivos de trabajadores estén más motivados y no vayan a trabajar con el lema de 8 a 5 hasta los 65, es decir, con el lema de ausencia de vinculación con la empresa, con el servicio o con el producto, esas son las empresas que van a ir ganando en posibilidades de innovación, cooperación, competitividad en el mercado, porque los mercados están ahí y hay que ser competitivo en el mercado. Pero yo creo que se está empezando a ver que las empresas con colectivos más satisfechos y más felices están empezando a ser una opción competitiva importante.
Entonces, la última pregunta, y te dejamos tranquilo porque podríamos estar mucho rato más hablando. A ver, yo me acuerdo que una cosa que me quedó grabada, que nunca había tomado conciencia, es de que la palabra trabajo nos genera memorias negativas. ¿Eh? Sí. Y es una de las cosas que me quedó más grabada de participar en un seminario tuyo y del libro que has escrito, La felicidad laboral. Lo que nos genera la propia palabra trabajo. La memoria que nos rescata.
Sí, porque hemos crecido en una cultura en la que el trabajo era el sacrificio que tengo que hacer con mi tiempo para poder recibir dinero, para poder vivir. Y ese ha sido, digamos, el leitmotiv del trabajo en lo que yo llamo el viejo modelo de trabajo. Si nos abrimos a cambiar ese leitmotiv del trabajo, y creo que lo está haciendo la sociedad y creo que se está haciendo por diferentes canales, porque estamos abriéndonos a nuevas mentalidades, y entonces empezamos a ver el trabajo como aquello que yo tengo para dar a los demás y a través de lo cual me permito recibir. Y entonces vemos el trabajo como un ciclo de dar y recibir, y eso gana sentido, porque lo que habíamos perdido en el viejo modelo industrial era el sentido del trabajo, y eso también podría decirse que hemos perdido el alma del trabajo, algo que los artesanos de antaño, los agricultores, estaban más conectados con el alma y el sentido del trabajo, y en la sociedad industrial, bueno, pues por la evolución que trajo el modelo industrial, hemos ido perdiendo el alma y ahora estamos en la necesidad de recuperarla en nuestra vida laboral y profesional.
Vale, pues muchas gracias, Manuel.
Sí. Estaremos... Hay una cosa, Jordi,
dime.
Que bueno, que a lo mejor puede ser tema para otro día, pero cuando me dijisteis que el tema era emprendimiento, me conecté con la importancia que creo que está tomando también, porque hay muchos tipos de emprendimiento, seguro que los estáis tocando, pero la importancia que está tomando en nuestra sociedad, y no solo en nuestra sociedad, en el mundo en general, el llamado emprendimiento social. Y las empresas que están involucrándose en emprendimiento social, que sería un tema muy bonito para un programa, son aquellas que ya no tienen la prioridad máxima o su razón social no es en primer lugar el máximo beneficio, sino en primer lugar es satisfacer necesidades que no están siendo atendidas por la sociedad. Y está habiendo un movimiento precioso, podría hablar de casos, etcétera, que están poniendo en valor el emprendimiento social. Está siendo un movimiento a nivel mundial, hay fundaciones que están impulsando el emprendimiento social, y además creo que es algo que empieza a valorarse como un tema a tener en cuenta en las universidades e incluso en los institutos. O sea, formar a los jóvenes con la idea de que es posible emprender y además conectarles con la idea de que es posible emprender para atender y solucionar problemas y necesidades sociales.
Pues sí, no, tienes toda la razón del mundo. Precisamente, sabes que estamos gestionando, y tú vas a ser uno de los profesores, un máster de emprendeduría y felicidad en nuestra universidad, en la UPC, que va a salir el año que viene, en relación con una universidad portuguesa. Y precisamente ayer estábamos diferenciando lo que es emprendeduría digital con emprendeduría social. Que emprendeduría digital, todo el mundo la conoce, está en la universidad, y emprendeduría social... Ya nos han aceptado ya hace un par de meses el lanzamiento de este proyecto, que es, realmente nace por la propia necesidad que desde la universidad hemos detectado. Pues bien.
Estaré encantado de colaborar con vosotros, y creo que el que las universidades empiecen a incluir estos programas es un regalo para la sociedad en su conjunto.
Pues muy bien, pues muchas gracias, Manuel.
Saludo a todos los coparticipantes y gracias por permitirme participar.
Vale, un fuerte abrazo.
Bona tarda.
Adéu, bona tarda, gràcies. Molt bé, doncs ara, si et sembla, preguntem al Ramon Gargallo primer si ens pots explicar, hem dit que ets fundador i gerent de BPB, UBPB. Explica'ns, sisplau, què és UBPB, BPB.
Què és això? Bueno, UBPB surt de la integració d'una companyia que portava 30 anys al mercat, dedicat al punt de venda. Això és el que feia aquesta empresa. Com tantes i tantes i tantes pimes, el propietari de la companyia es fa gran i llavors, bueno, pues, tenia dos disjuntives, o plegar o a veure què feia. Amb tot això ens coneixem, jo ja tenia ganes feia temps de fer alguna cosa, i en aquest moment pues, és quan ens posem d'acord i muntem una companyia nova, on precisament, el Manuel ho deia, el que nosaltres hem fet ara és satisfer molts projectes i molts serveis que es donen al punt de venda, que actualment els nostres interlocutors han de buscar en molts sectors. Nosaltres el que hem fet és dir, bueno, ja que creem una empresa nova, el que farem serà agafar, introduir tots aquests serveis que, bueno, quan una empresa ven al punt de venda s'han de fer, i satisfer aquestes necessitats amb una sola companyia. I això té una doble vertent, perquè quan... I a mi em passa quan em venen a vendre a mi. O sigui, quan menys molèsties em porti el tindre que trobar un proveïdor, millor. Clar. I això és el que nosaltres, d'alguna manera, hem buscat amb UBPB, no? És a dir, satisfer necessitats per al nostre interlocutor i que no tingui que anar buscant, doncs ara necessito no sé què, doncs me'n vaig amb un. Ara no sé quantos, me'n vaig amb un. No, jo sé que hi ha una empresa que em toca totes les tecles que, bueno, el punt de venda...
Quan... El punt de venda, què serien? Expositors?
Expositors, promotors, safates, escaparatisme, no sé, regletes, el que sigui, no? Actualment, que tot això t'ho faci una companyia és complicat, i bueno, nosaltres vam estar 6 mesos valorant tot això i què comportava, ja no solament a nivell d'inversió, sinó també a nivell de personal, que aquesta és una altra, no? Perquè cada persona és diferent, cada personal que has de tractar és diferent, i, bueno, i aquí pues, el Manuel ha tocat moltes tecles referent a aquest tema, que realment és veritat, és a dir...
Molt bé, doncs, si et sembla, ara, bueno, per fer tot això s'ha de ser feliç, no?
Com correcte.
I per ser feliç hi ha música, la música...
Hi ha música, sí, sí.
El Ramon, a tu hi ha alguna cançó que et posa feliç?
Doncs pues mira, a mi hi ha un autor que m'agrada molt, el vaig descobrir quan jo tenia 13 anys, en plena època funky, en plena època tal, i ell em va portar cap al món del blues, al rock i més enllà, que es diu Eric Clapton, i jo el vaig descobrir quan ell tocava a Cream, aquell supergrup que en els anys 60 va triomfar, i, bueno, ell va editar un disc amb diverses gent molt important dintre d'aquest món, que la cançó es deia Leila, i aquesta cançó realment no és la que més m'agrada, però, bueno, és molt popular.
Doncs, si et sembla, anem a escoltar-la.
Vinga.
Esteu escoltant Temps de Felicitat. De 5 a 6 de la tarda, Temps de Felicitat, amb Marc Rius i Jordi Vilajosana. Oh,
temps de felicitat. I ara, temps pel Ramon Gargallo.
Exacte.
Et sembla, Jordi?
Bueno, a veure què em feu, ara.
A veure, ens portarem bé, vale?
Sí, serem bons.
Com que és un programa de felicitat, ens hem de portar bé.
Sí.
L'Olga no vol que li preguntem res,
no,
però alguna pregunta li farem.
La farem.
Ens està mirant que ens està a punt d'assassinar.
Entre l'espai
bueno,
i la paret.
En el fons, sóc bona gent.
Més que entre l'espai i la paret, entre la taula i la tele, perquè té la tele i darrere.
Exacte. Llavors, una pregunta, Ramon.
Digue'm.
Què creus que li aporta un emprenedor la felicitat personal? Entenc com a felicitat un tema d'equilibri personal.
Sí, sí, sí. Home, és que jo penso que si ja en un emprenedor, qualsevol treballador va a la feina i no és feliç, algun problema té. I aquest problema s'encomana. Si a sobre aquesta persona pues, és responsable, emprenedor, que realment ha de fer una tasca important i no és feliç, home, pues, no sé. O sigui, jo crec que la felicitat ve donada per un aspecte personal, d'una empatia que has de tindre amb la gent i lograr que aquesta gent també la tingui amb tu, perquè si no, aquesta felicitat tampoc serà plena. O sigui, jo crec que té que haver un feedback aquí important, no?
Et consideres una persona feliç?
Sí, jo sí.
Com l'ensenyaries a un estudiant? Recorda que jo soc professor a la universitat.
Sí, bueno.
I imagina't que ara tens... A 20 persones davant teu, com els ensenyaries a ser feliços?
Com li ensenyaria a
ser feliços?
Si
partim de la base, com estàs dient tu, com ha dit el Manuel, com et diu molts estudis, que un treballador feliç és més productiu, genera un millor ambient de treball, etc. Com ensenyaries tu, davant d'aquests 20 alumnes, que potser tens equips de persones que t'estan escoltant, a ser feliços?
Jo, sobretot, crec que per ser feliç, davant de tot, has de ser honest amb tu mateix, no mentir-te, i, sobretot, tingues clar què ets i què ets capaç de donar. Molta gent s'aventura a fer coses que no són capaços. Jo he dit abans, jo feia molt temps que jo volia emprendre alguna cosa, i un cop ho vaig intentar, no em va sortir, perquè no era el moment. No era el moment. Llavors, bueno, doncs no era el moment, no? És a dir, jo crec que moltes vegades les decepcions venen perquè apostem per idees o apostem per fets que o no estem preparats o no és el moment, o llavors aquí és quan comencen les decepcions i a la no felicitat. Jo crec que la felicitat és un aspecte personal, d'una persona. No té que veure tant amb el fet de com em comporto o com em va la vida, sinó és un fet personal que com tu veus la vida. Jo sempre he dit, jo conec molta gent que té càrrecs que dius, hosti, i com pot ser tan, no diré la paraula perquè no ve el cas, i és que no són feliços. No són feliços perquè estan per davant d'altres coses i ells mateixos. Pues una persona em deia l'altre dia, és que tinc que adoptar mesures que jo no me les crec. I jo li he dit moltes vegades a un amic meu, i li he dit, pues no les facis. O és que no puc. No, sí pots. No vols, que és diferent. Que això et comportarà altres tipus de situacions? Segurament, perquè al final les situacions te les busques tu amb les teves decisions. Llavors, bueno, jo els diria això, sobretot honestitat davant de tot, i ser sincers amb tu mateix. Si no, t'estàs enganyant.
Llavors, has fet un tema que a mi em té molt preocupat, ¿vale? Que és un tema poc científic, però que l'he sentit del meu avi, l'he sentit del meu pare, que han sigut emprenedors. Com sé jo que és el meu moment? M'entens per un maig? Vull dir, estem d'acord que no és científic?
Sí.
Inclús l'Steve Jobs, amb la seva bibliografia, n'en parla.
Has de sentir el moment.
Què vol dir això de sentir el moment?
Pues mira, això m'ho preguntava una companya de feina i jo li vaig contestar, tampoc és científic, o sí, ja no sé, li vaig contestar, i tu quan vas sentir que volies ser mare? Clar, es va quedar, em va dir, hosti, no sé, perquè lo sentia, havia algo dentro, pues algo similar. Perquè clar, aquí, quan tu vols, actualment, quan tu vols emprendre alguna cosa i vols fer alguna cosa, doncs no sé, en aquest cas com he fet jo, clar, es necessiten calés. calés, bueno, pues els has de buscar, has d'anar, has de fer... I, clar, moltes vegades dius, ostres, serà el moment o no serà el moment? Ho tinc que fer o no ho tinc que fer? Per això deia abans que l'honestitat, en aquest cas, a mi em va servir molt, perquè jo, quan vaig agafar tota aquesta història, el primer que vaig pensar és dir, bueno, què puc fer jo per les persones a les quals vaig adreçades? I això, mica en mica, em va anar engrescant, fins que vaig dir, vinga, fem-ho. Si jo tot això no ho hagués tingut clar, no ho hagués fet.
També tu. És que et jugues la vida, clar.
Llavors, m'estàs dient que amb màster d'escoles de negocis, al final la clau està en fer sentir el moment oportú.
Sí,
perquè
sí.
Un projecte pot ser bo quantitativament, però si no sents que és el moment de tirar endavant... Mm. És a dir, m'estàs dient que a partir d'ara els professors d'escoles de negocis el que tenim que fer és aprendre a sentir els moments.
Home, això és molt complicat, eh? Això és molt complicat. Perquè, clar, els professors, i jo com a alumne, pues, també ho he viscut, t'ensenyen les estratègies, com fer, no sé què...
Correcte.
Però al final arriba un moment, que és el que deia abans, tu has de ser sincer i dir, ara jo crec que ho puc fer? Sí? Clar, això no s'ensenya. Això ets tu, que tu has de sentir que en aquell moment tu estàs llançat, ei, i tindrà una mica de valentia per fer-ho. Això no està fet per covards, perquè has de tindre... Clar, dius, jo ja tinc el negoci, vale. Però ara apunto el que deia abans el Manuel. El negoci, jo a l'empresa tinc 9 persones. Clar, aquestes 9 persones, cuidao, que cadascú és com és, tenen un lloc, tenen tal... I jo vull, tornant una mica a allò d'abans, jo vull que siguin feliços, perquè així ens rendiran. Clar. I així faran, i així... Bueno, ja estem molt, mica en mica, pues, anant adaptant coses, no? És a dir, però has de trobar... I això és algo personal. És algo personal, intrínsec, de la persona, que en un moment determinat diu, jo vull fer això. Igual que diu, jo vull ser advocat, doncs pues, jo vull muntar una empresa.
Pensa una cosa. Perdona, Marc.
No, no. Només recordar els telèfons.
Endavant, recordem.
Recordem els telèfons al directe per si algun oient vol fer alguna trucada, és emprenedor i no sap què fer, doncs, si ha sentit la campana, si ha sentit el moment o no, que ens pot trucar marcant el 93-409-2771 o l'altra línia, 93-409-2772.
A veure, la pregunta que t'he fet és una pregunta en trampa, eh? A la universitat ja estan entrant aquests conceptes de meditació, relaxació, per exemple, el mindfulness, com altres tipus de teràpies que condueixen a desconnectar la ment, que és molt... és el nostre pitjor enemic, per poder relaxar i poder sentir-ho millor. Sí. No és que sigui essencial, però sí que en aquests moments pot ser un tema rellevant. És a dir, si no agafem el propi exemple de la situació política que estem vivint ara, si ens deixem conduir per la ment i per les emocions, potser la decisió no serà mai correcta. Si ens relaxem i som capaços de dir, ei, anem a sentir què és el que està passant, potser els camins
Final,
ens portem a un altre lloc.
Al final jo penso que, com diem aquí una paraula tan catalana, és el seny. I s'ha de tindre seny per fer això. Vull dir, un descerebrat, home, pot tindre sort, no dic que no. Però...
No, tenim un que és president d'Estats Units i, vull dir, amb tot el respecte...
No volia dir, però sí, sí.
Aquest, no pel president.
Aquest té sort i calés.
Sí, ho té, sí, bueno,
ho té tot.
Sí. Jo no sé fins a quin punt té sort, però bueno, vull dir, és una sort ja regalada.
Llavors, l'ha comprat.
Una pregunta pel Ramon, pel Marc i per l'Olga. Que ja la veiem que està movent
està
el tema
a les xarxes. Per...
A les xarxes.
L'Olga que ha de fer, doncs, a les xarxes.
És que l'Olga m'ha de...
És que m'ha agradat molt això de que s'ha de sentir el moment de ser... De... Quan és el teu moment?
El moment de la campana.
Ara. I que això s'ensenya a les universitats, ho trobo molt, molt interessant. Per això ho estava intentant fer un tuit.
Llavors, coneixes emprenedors feliços? És a dir, persones com tu, amb ganes, passió... Sí. En percentatge, per la teva intuïció, què hi ha més? Emprenedors feliços o operadors que no arriben a aquest punt de felicitat i en capacitat de motivar? Més o menys, la teva percepció, eh? Vull dir,
no,
és...
jo diria...
Els estudis, el que surten.
Jo diria feliços, com la que us sent la felicitat en si, hosti, conec pocs.
Vale.
Que hagin triomfat, sí, molts, molts. Però feliços de dir, uau, aquí tal, pocs.
85%. 85% de no felicitat.
De no felicitat.
I un 15% de sí felicitat, després hi ve cada un ben graduat. Això sí que més o menys està estudiat.
Pot ser, pot ser.
Llavors, són estadístiques que ens venen dels Estats Units. Aquí a Espanya, vull dir, sempre anem una mica més enrere.
85%?
85% sí, sí. De gent que no és feliç.
Que
no són feliços.
Però es diu per què no són feliços? S'estudia el per què que hi ha darrere d'aquesta infelicitat?
Bona pregunta. Tu, Marc, la saps?
Clar,
jo no la sé.
No, jo conec un 90%.
Perquè hi ha una cosa, és la persona, que és emprenedor, que pot ser no feliç, clar. I hi ha una altra cosa és l'emprendiment, que al final acabi donant infelicitat a la persona, que pot ser també.
Sí.
A veure, penseu que hi ha estudis que diuen que l'emprenedoria provoca la no felicitat. Jo vaig detectar un estudi, ja va ser aquest any, o l'any passat, amb un projecte que estàvem fent, i deia que l'emprenedor, el percentatge més alt és que no sigui feliç. Per l'estrès, per l'angoixa, pel dia a dia, per un excés de responsabilitat. Mm. També pel que deia el Manuel, que la paraula treball, històricament, és una paraula negativa. Ens pot generar sacrifici. Ningú, o molt poca gent, diu me'n vaig content a treballar. Avui és dilluns, em queda tota la setmana. Jo, perquè a casa, la percepció sempre ha sigut positiva. Vull dir, jo surto content els dilluns i el divendres no és que arribi trist a casa perquè em toca estar el cap de setmana, però, vull dir, canvio la dinàmica. Però el concepte de treball té més un concepte negatiu i això és una de les coses que...
I no pot ser pel tema del moment, vull dir, perquè l'altre dia vam parlar d'emprenedoria, lideratge, felicitat i moltes vegades hi ha molts emprenedors en aquests moments que s'han obligat ells mateixos a ser emprenedors per la situació econòmica. Llavors estem dient que hi ha molta gent que no està en el seu moment, que no era el seu moment d'emprendre i que han començat a emprendre precisament perquè...
Per obligació.
Per obligació. Clar, clar. I per això, potser, aquest percentatge ha pujat, és molt alt. Si em sembla molt alt, perquè normalment, històricament, qui emprèn normalment és perquè vol fer alguna cosa útil a la societat i, a més a més, entenc que és una cosa que li donarà diners, vull dir... També. Jo crec que hi ha algun... Aquest percentatge tan alt va per això.
Potser si entenem com a emprenedors una persona que demana la compta en una empresa i munta un bar i no té ni idea de portar un bar, per exemple,
pues
això li anirà malament. Però jo el meu tant per cent, a mi em pregunten, és un 90% de persones que són feliç, emprenedores. El Ramon Gargall és una persona que sempre feliç. Jo, emprenedor, Jordi Vilajosana, des de molts anys que el conec, jo sempre t'he vist. És més, el teu lema, hola Jordi, com estàs? Feliç i content. No d'ara que fas lo de la felicitat.
De fa exactament des de que tenia 22 anys.
Bueno, pues, vam entrevistar una persona que muntava televisors estranys, així...
Amagats, no estranys, amagats. No estranys. Si no, es pot
ser... És diferent.
Amagats.
Era un mirall. Bueno, amagats perquè era un mirall...
Mirall, quadros... Bueno,
aquest xicot és un xicot feliç.
Sí, però, a veure, hi ha una cosa que tothom diu, que els que estem en un mateix mar d'actuacions atraiem. Llavors, serà difícil que amb aquesta taula portar algú que sigui depressiu, que sigui infeliç, serà més difícil.
De totes maneres...
Anem a captar gent que estigui viva, en el bon sentit de la paraula.
De totes maneres, jo crec que això que apuntava Jordi, que la gent que està depressiva, que no sé què, jo crec que això són forma, o sigui, són aspectes que t'aporta el treball. Però tu com a persona, clar, jo ara, per exemple, si jo sigués un tio negatiu, diria, hosti, estic molt agobiat. Per què? Pues perquè ets de fer pujar l'empresa, tenim molts projectes... Bueno, i això és temes de feina, però això no treu de que... cony, jo sóc feliç fent això que he apostat per fer. Que ens trobarem, no jo, i molts, que comencem empreses noves o altres tipus de projectes, que ens trobarem entrebancs? Seguríssim. Però això no treu... Jo crec que aquí està una mica, torno al mateix d'abans, no? A l'honestitat de cadascú de dir què és treball i què és l'aspecte personal. ¿Vale? Si tot ho sumem, jo crec que ens estem equivocant.
Llavors, et puc fer una pregunta que serà més personal?
Vinga.
Quina és la teva recompensa?
És la meva recompensa?
Pel fet de ser emprenedor. És a dir, imagina't que estàs... I jo el que vull és que t'imagines que estàs davant de 40-50 estudiants que estan a punt d'acabar la carrera, que tenen il·lusions, uns trobar una feina en una empresa, altres de gent al seu propi negoci. Quina és la teva recompensa? Avui, no la que tenies fa... quan vas acabar la carrera. Em refereixo avui, Vull dir, perquè entenc que quan vas acabar la carrera, ja fa uns quants anys, tampoc no fa gaires, però ja fa uns quants anys, la gent, quan vam acabar la carrera, teníem uns objectius.
Sí,
jo
sí.
Recordo fa 20, 25 anys tenir objectius, que no són els mateixos que tinc ara.
No, en absolut.
Perquè, a més, les circumstàncies també han canviat. Sí, sí. D'evolució personal, etc. Llavors, m'agradaria saber, quina és la teva recompensa?
La meva recompensa és portar a terme allò que em feia il·lusió. Il·lusió. A més, jo feia temps, que ja volia fer alguna cosa així. Perquè jo... A veure...
M'estàs dient que el de recompensa és sentir-te feliç, sentir-te ple, sentir-te...
Sí, sí, i de dir...
Tranquil en tu mateix.
He fet allò que volia fer. Ara el repte és si ho sé desenvolupar, que en eso estamos, no? Però saps què passa? Que moltes vegades jo vinc de diverses direccions empreses i, bueno, no és el que tu deies, si a mi fa, no sé, 9 mesos em diuen que ara jo tindré una empresa, els hagués dit. Jo estava en una zona de confort molt bona. O sigui, jo és que molta gent m'ha dit, però què fas si tu ja estaves... Sí, però no era feliç al treball. Per què? Feia de 8 a 3, a pa 10, o sortia amb els delegats, o no sé què. I aquesta era la meva feina. Vull dir, però deies...
Ja, Ramon, però ara estem situats en una franja d'edat, tu i jo, estem d'acord?
Sí.
Ara
sí,
jo
sí,
pregunto, amb una persona de 22 anys, o 23, o 24, que ha acabat la carrera, aquest discurs, tu creus que el pot encaixar?
Li pot encaixar des del punt de vista de la il·lusió que ell tingui per fer el que vulgui fer. És a dir, acabo la carrera i me'n vaig a treballar. I vull ser becari, vull entrar de becari per guanyar 200 o 400 o 500 euros. I jo li he dit al meu fill. El meu fill està en aquesta situació i jo li he dit, però, vale, sí, guanyaràs uns calarons que aniran bé i tal, però és el que tu vols fer o no? Home, no. Bueno, quin és el teu projecte? Ella està fent segon de carrera, eh? Mm. No, doncs jo vull fer això, jo vull fer allò. Vale, però vull que ho facis. És el teu i és la teva il·lusió. Perquè si trenques aquesta il·lusió... I jo vaig viure. T'ho dic perquè jo volia ser biòleg. I de biòlogo, nada. Vaig acabar estudiant economia. O sigui, que em va agradar, eh? No digo que no. Però la meva il·lusió és biologia. Jo veig programes de biologia, se'm cau la bava. Llavors...
Però, llavors, la pregunta... Imagina que jo sóc pare de fills, que en sóc, i en tinc 3, sí. Vale? Si la il·lusió del teu fill no comporta un rendiment econòmic... També el seguiràs apoyant, recolzant amb aquest projecte de vida?
Mira, ara ja està fent dues coses. Una que no li comporta absolutament res, però és feliç perquè és el que ella es vol dedicar. Ella està en una... Ell vol ser scouting esportiu. ¿Vale? I està ficat dintre d'una, bueno, una empresa guapa, però li han dit, Eric, aquí no et pagarem res. Tu vens a aprendre. I, bueno, i ella està encantat. I no guanya res. En canvi, on està fent de becari, que li estan pagant 200 euros, 3, no sé, sí. Bueno, va per guanyar diners. Aquesta és la diferència.
Sí, aquí hi ha una cosa que tinc que comentar, que això hi ha en diversos estudis que ho estem dient, és que pots ser feliç pel paler que et provoca l'activitat que estàs fent, però també pots ser feliç perquè tens un propòsit, dir-hi, obligo a treballar X hores, que em permet tindre uns calarons per... Ah, desenvolupar una altra cosa. O es proposa dir, estaré uns anys treballant amb una multinacional, amb una feina, perquè després pugui realitzar. Vull dir, que no ens obsessionem, és a dir, tenim que partir de base que tenim un sèrie de condicionants i el sistema capitalista dona aquests condicionants.
És innegable.
Això és, crec que, fugir de tot això, vull dir, seria un mal consell que poguéssim donar als nostres fills. Però sí que els propòsits sí que poden condicionar etapes pont o moments ponts per poder aconseguir el que jo vull, trobar un equilibri. Trobar un equilibri.
Sí, sí.
Perdona, Olga.
No, sí que estic d'acord, que moltes vegades... Bueno, jo tinc una amiga que sempre diu treballa en el que puguis mentre no puguis fer el que vols. Vull dir, a vegades la vida, els condicionants externs t'obliguen a fer determinades coses que no són realment les que vols fer o les que no et veus d'aquí X anys... però que tens unes obligacions i tens una responsabilitat i que a vegades tens que fer-ho.
Jo recordo les Olimpiades.
Però normalment també... Bueno, també pots... Jo sempre penso que dins de lo que és treballar en una cosa que no és el teu propòsit, sempre pots... Si tens aquesta inquietud emprenedora, acabes també sent intraemprenedor dins de l'empresa, que també és una manera també de... de tenir aquest plaer.
Mm-hmm. Sí, 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 sí.
Passa que cada cop més, Olga, ja no es fa diferència entre empresari i emprenedor. Vull dir, tots són... O estàs dintre d'una organització o estàs fora, i acabes executant projectes. Passa moltes vegades, costa més dintre d'una organització perquè tens algú a sobre que em va marcant molt i no tens aquesta sensació de llibertat. Però al final és un tema de percepcions, de sentir-te agobiat o no sentir-te agobiat. Què volies comentar de les Olimpiades?
No, no, deia això de la felicitat. Els voluntaris que van anar a les Olimpiades estaven tots feliços, contents. Jo tinc un amic, molt amic, allà, jo soc de Badalona, allà a Badalona. Ell va participar... i és un tio, i dic el seu nom perquè els que estan dintre del món de l'esport igual el coneixen, que és el Miquel Àngel Forniers, que és una persona que va ser un dels primers fotògrafs a la NBA d'aquí, després va ser durant 30 anys cap de premsa de la penya, i aquesta persona anava de voluntari. A més, ell va demanar anar al pavelló olímpic, on s'ha tirat 20 anys de la seva vida professional, i semblava un nen petit. Mm. Jo és que el veia i li deia, però Miqui, no tens prou de bàsquet, tio, que vens a la NBA, estàs aquí a la CB, a sobre... Però tu saps el que és estar a unes Olimpiades? I el tio deia, ostres, deies, no, tio, ets feliç. I com ell, tots, no? Mm. Però és una mica això, no? És a dir, un estudiant que acaba la carrera, que té que començar, doncs a mirar, torna a dir el mateix. Jo crec que no s'ha d'enganyar així mateix i que busqui, què vol fer, què vol ser.
Què vol fer o què vol ser?
Ah,
és el
mateix, eh?
Sí. Això ho he dit.
Vaig filant una mica prim, perdona, Ramon.
No, però... no, és que ho he dit aposta, perquè moltes vegades... mira, ara estàvem a l'empresa, hem estat entrevistant a becaris per una estratègia interna que tenim, i jo li vaig fer una pregunta amb un noi, els que han vingut, no? I no sabien què respondre'm. I diu, doncs tens un problema. Tens un problema. Home, no, perquè una cosa... Jo crec que tot va unit. I amb una noia vam estar, molta estona allà parlant. I al final em va dir, mira, és que m'he d'igual. Tinc que fer alguna cosa. Doncs això és el que tu faríem. Després els temes van anant, no? Però... evidentment estem parlant de nois de 22, 23 anys, que tot... comencen i començaran la seva vida laboral, professional, per ell els vulguin, però és el que et deia, han de ser molt sincers amb ells mateixos, perquè la vida és molt llarga, tot i que passa molt ràpid, el dia a dia és molt llarg, i una equivocació, o un, no sé, mira, i em poso jo com a exemple, jo personalment, jo em vaig equivocar no em vaig equivocar de carrera, les coses em van anar per unes altres històries, i dius, he sigut feliç? Sí. Podria haver sigut més feliç? Segur. Perquè jo el que volia era ser biòleg. Uh-huh. Jo no volia dedicar al món empresarial. Però,
No, però és important, vull dir, perquè moltes vegades, quan parles com a professor, parles amb els alumnes, tindre la visió d'un emprenedor de la manera que l'estàs donant tu, la gent jove, això li va molt bé. Perquè, és a dir, el que tenim que fer amb la gent jove és sacsejar-los, moure'ls, fer-los pensar. Vull dir, i són temes que són molt recurrents. Què faig? Perquè estudio jo, i moltes entrem en unes dinàmiques que quan te'n dones compte ja ha passat els anys.
Sí, sí.
Però la societat és així.
Amb la persona jove, és el moment de que sentin aquesta pressió de saber què volen ser? Perquè potser tampoc és el moment, perquè estem parlant aquí amb persones que ja tenim una edat, que ens hem adonat d'això molt més tard. Això que vol dir que s'ha de fer abans que per aprofitar la vida?
Veig que el Marc ja està patint, està perquè mirant, ens queden dos minuts, un minut i mig, el veiem patir. Una pregunta, Marc. Tu quan tenies 18 anys, què volies fer?
Bueno, jo volia ser feliç.
Molt bé.
I volia ser pilot d'avió.
Pilot d'avió?
Sí, vaig anar a Sabadell, però, clar, com que no dominava l'anglès, em van dir, primer avioneta, em van dir que havia de parlar anglès, i, ho vaig deixar per això, llavors, pues mira, la premsa i sanitat.
Pilot d'avió. Mira que fa anys que ens coneixem.
I tinc fòbia a volar.
I a més tens fòbia a volar.
Ostres, sí, sí. Això sí que és
sanitat,
gros, eh?
Sanitat sí l'has tocat, eh?
Sí, sanitat.
Alguna cosa has fet de sanitat.
Sí. Ens queda temps només per recordar. Aquest dissabte, dia 4, un taller de felicitat, no?
Sí, de 9 a 2.
De 9 a 2.
I estarem a la plaça Adriano, número 1, de Barcelona.
Recordem, el telèfon per apuntar-se 648-22-74-75. No ens queda més temps, Jordi. Ens veiem
la setmana que ve.
Olga, ens veiem.
I... Adéu, bona tarda.
Ramon, gràcies per haver estat aquí.
A vosaltres, gràcies.
I a vostès els esperem el proper dimarts a Temps de Felicitat. Recordin que ja estem preparant nous temes. Adéu-siau, bona tarda i bona castanyada.
Temps de Felicitat, amb Marc Rius i Jordi Vilajosana.